Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habita entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria. Ave.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12:02. Bon dia, us informa Júlia Julviaena. Recupera alguns dels sistemes després d'haver patit una incidència informàtica que afecta empreses d'arreu del món. Ve provocada per l'actualització d'un antivirus de Microsoft. De fet, el gegant tecnològic s'acaba de pronunciar responsabilitzant el proveïdor de ciberseguretat CrowdStrike d'aquesta caiguda a nivell global del sistema informàtic. A l'aeroport de Barcelona es registra en aquesta hora retards, però bona part dels vols previstos per aquest matí de divendres es van enlairant. La incidència afecta sobretot punts d'informació i també la facturació que s'està fent a mà quan són gestions automatitzades. A Berlín s'ha suspès temporalment el trànsit aeri, aquesta hora no s'enlaira ni tampoc a terra cap avió. Des d'Aena confirmen a Ràdio Estel que en el cas de Barcelona no hi ha, com dèiem, cap cancel·lació, per tant, els avions s'enlairen, això sí, més tard del que és habitual. Tots els aeroports espanyols, segons confirma Aena, estan operatius, però en alguns casos funcionen amb més lentitud. En una entrevista a la caravana de Ràdio Estel, l'expert en ciberseguretat, Bruno Pérez, critica que l'actualització del sistema es produeixi enmig de les vacances d'estiu i, per tant, l'enorme quantitat de desplaçaments que es produeixen.
A nivell de l'empresa CrowdStrike, ostres, fer una actualització d'aquestes globals i, a més, un divendres, i, a més, un 15 de juliol, com t'ho explicaria?
Han patinat.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. S'ha generat la tormenta perfecta, o sigui, moltes gràcies. Sí, jo crec que és el que li diran al departament d'IT.
Una incidència que afecta altres àmbits, com els bancs o els mitjans de comunicació, i també el funcionament del telèfon d'emergències sanitàries, el 061, es recomana a la ciutadania que truqui al 112 només en cas d'urgència. I també hi ha afectacions a la programació de visites d'alguns hospitals catalans. L'Hospital Universitari de Terrassa i tots els seus centres han confirmat afectacions i admeten que poden haver-hi retards. Més qüestions. Aquest divendres, Begoña Gómez s'ha acollit al seu dret a no declarar aquest divendres davant del magistrat Juan Carlos Peinado. La parella del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, havia de comparèixer per un presumpte tràfic d'influències en els negocis privats. Begoña Gómez tampoc no va comparèixer ara fa dues setmanes perquè va argumentar que no coneixia la causa. En parla el seu advocat, Antonio Cabacho.
No ha declarado, no porque tenga nada que esconder, no porque ella no quiera dar explicaciones, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración. Estamos en un Estado de Derecho, en una sociedad democrática avanzada, y la declaración del investigado tiene que hacerse con garantías.
Avui també declaren càrrecs de la Universitat Complutense de Madrid. I més qüestions. Política a banda, els Mossos d'Esquadra investiguen un robatori amb força violència a un supermercat del Vendrell. Fons policials han confirmat a Ràdio Estel que els fets van passar cap a les 9 del vespre d'aquest dijous a un local situat al carrer Segre. Dos individus van entrar i van intimidar i amenaçar diverses persones que es trobaven a l'interior d'aquest supermercat. Els agents ara han obert una investigació per identificar els autors d'aquest atac i també per esclarir si portaven armes i de quina tipologia són. I paral·lelament, la policia catalana ha desmantellat una xarxa que introduïa a Catalunya grans quantitats de cocaïna provinents de Colòmbia. El grup gestionava una xarxa de pisos a la ciutat de Barcelona on venien i distribuïen aquesta droga que es traslladava en bidons plens de melmelada. L'operació ha acabat amb la detenció de 40 membres d'aquesta xarxa arrestats en diferents municipis catalans i també de Salamanca. Els Mossos han intervingut més de 100 quilos de cocaïna amb un valor al mercat il·lícit de prop de 6 milions d'euros. 12 i 6 minuts, moment per fer un cop d'ull a l'actualitat esportiva d'aquest divendres. D'aquí poc més d'una hora comencen a rodar els monoplaces en els primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1. Totes les mirades estaran posades una vegada més en Max Verstappen, que segueix líder del Mundial amb 255 punts, 84 punts més que el seu màxim rival, Lando Norris. Tot i això, Verstappen porta dues curses consecutives sense guanyar, motiu que fa que el d'Hongria es presenti com una de les curses més imprevisibles d'aquesta temporada. I d'altra banda, el Barça treballa contra rellotge per aconseguir incorporar Nico Williams a la disciplina blaugrana, tot i la reunió del director esportiu Deco amb la gent del jugador. L'entrenador de l'Atlètic de Bilbao, Ernesto Valverde, ja ha refredat la possibilitat que el futbolista acabi jugant al Barça aquesta temporada que ara començarà. Tot i que el club blaugrana està disposat a pagar la clàusula de rescisió de Nico Williams, que és de 58 milions d'euros, Ernesto Valverde ha estat, com dèiem, taxatiu en anunciar que el club basc està molt content amb ell i que compten amb el futbolista quan torni de les vacances d'estiu. Doncs amb aquestes dues informacions esportives acabem. Més notícies d'aquí una hora a partir de la una del migdia. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat de la jornada i molts més continguts sobre aquesta casa, sobre Ràdio Estel. Mentrestant, els deixem a Molma Giró i tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel. Els diumenges a un quart de nou del vespre busquem i xerrem amb Àngels, les persones que posen les seves energies en aconseguir una societat millor, per conèixer de prop què fan i com ho fan. Àngels, els diumenges a un quart de nou del vespre a Ràdio Estel. Ràdio Estel, Barcelona, 106.6.
La tele que ens va parir, amb David Vidal.
Vuit minuts que passen de les 12 del migdia, l'estiu ja s'acosta, i més amb aquesta sintonia, això és La Caravana, nosaltres continuem i ho fem amb el nostre expert en televisió, en David Vidal. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Benvingut.
Benvingut i trist. Ja. Ara mateix, escoltant aquesta sintonia, és com, no l'escoltarem més, però
bueno. Oh, sí, mai se sap. Mira, mai diguis mai.
La vida no portarà. Però vosaltres esteu molt contentes perquè marxeu de vacances,
no? A nosaltres sí, Judit Vallès, bon dia de nou.
Bon dia, molt bon dia.
Abans que res, David, acabes de publicar un tuit.
I què hi fia?
Espero que siguis un home de paraula, perquè en el teu tuit acabes de posar: preparats per pujar a La Caravana Estel, tanquem la temporada televisiva i us portem alguna exclusiva, sí?
Alguna coseta tenim, a veure, no serà d'interès nacional, no sortirem al 324 a última hora amb vermell a sota, però bueno, jo crec que algú li pot interessar, també.
Segur que sí. Almenys segur a nosaltres, sí. Dues que
la
estem aquí.
La gent que li agrada la tele segur que li farà gràcia.
I les que no també. Nosaltres, com que estem obligades a escoltar-te, si més no t'escoltarem. Llavors...
Vale, em sembla molt bé. Trobarem a faltar el Joan, ho vull deixar des d'aquí, que ens escolti el Joan, et trobarem molt a faltar per tota la feinada que has fet aquí, però espero que ens tornem a trobar i segur que t'esperen moltes coses bones.
Clar que sí, evidentment. Comencem amb la secció...
Comencem amb la secció, jo us deixo amb la secció, us quedeu aquí i agafeu el vostre gin tònic a nivell de vacances.
Coca-Cola.
I jo segueixo això, molt bé, una Coca-Cola, i jo em poso a disparar. Doncs res, us porto el semàfor, que si sabeu, cada setmana portem un semàfor amb allò que ens agrada més i menys de la televisió. Uh-huh. Aquesta setmana...
És superoriginal, fer... això, David.
Bueno, escolta, ho fem des del primer dia, portem 2 anys fent aquest semàfor,
que no s'ha fet mai
a ningú mitjà de comunicació. I avui us portem, en comptes de l'última setmana, fem un repàs de tot el que està a la temporada televisiva. Quines han estat les millors coses i quines les pitjors o les que han funcionat menys.
Val. Ai, a veure.
Vale? Llavors, comencem pel vermell. Què és el que menys ha funcionat aquest any en comparació al que havia estat fins ara? No? És Telecinco, la cadena que havia estat líder durant molts anys, des que va començar el Gran Hermano, l'any 2000, crec, principis del 2000.
L'altre dia feia anys que s'emetia la primera...
La primera edició, no? Sí, crec que sempre per Sant Jordi normalment és el dia de l'aniversari. Doncs si una cadena que portava com 20 anys de lideratge, en els últims anys ha perdut el que és el regnat de les audiències, tant a Espanya com a Catalunya, sempre li havia disputat TV3, però sí que és veritat que era una cadena molt vista, i en els últims temps està tenint molts problemes. Vull dir, són cap de les franges els hi funcionen. Van intentar fer una aposta per anar rossa a les tardes substituint Sálvame, que tampoc ha funcionat. No els hi funciona, ja no només això, no funciona cap dels programes nocturns que fan. No?
Res els hi funciona.
Han fet X-Factor, han fet un programa de testimonis, han anat posant pel·lícules, bueno, han intentat fer de tot i res els hi funciona. L'únic que ha funcionat en el darrer curs, l'únic que els hi ha funcionat, i per això ho emeten 3 nits a la setmana, que és un
molt,
és Supervivientes.
Ah, clar. Ai.
Que és una mica el gènere que sempre els hi ha funcionat.
Sí,
vull dir,
els
personatges de sempre, les dinàmiques de sempre, els famosos de Mujeres i Hombres, pues, reconvertits amb les nòvies, els nòvios... Tota aquesta barreja de personatges i d'ecosistema que tenen ells muntats a la cadena és el que realment els hi funciona.
Bé, almenys tenen alguna cosa que els hi funciona. Si no, hauran de contractar un Broncano.
Exacte, no? I ara que em dius això de Broncano, perquè no només els portem en el semàfor el repàs de l'any que hem deixat enrere, sinó quina és la gran aposta de cara al curs 2024-2025. Doncs, en el cas de Telecinco, per competir en Broncano, que, com sabeu, anirà a l'horari de Pablo Motos, Telecinco aposta, que a veure què us sembla a vosaltres, per Carlos Latre. De primeres, mandra, no?
És que, estàs competint o intentant competir amb Broncano, amb Pablo Motos... Vull dir, la cosa està fumuda. Posa-lo en un altre horari, potser rescates algun.
És complicat. És un personatge que sí que és veritat que està molt... en l'imaginari col·lectiu, Carlos Latre és una persona molt coneguda, no? I a nivell familiar, suposo que la família, con el niño, l'abuelo, doncs és un programa que li pot agradar i li pot estar bé. Veurem com els hi va, però bueno, de moment és la seva gran aposta per intentar reflotar una mica
aquestes
audiències que tenen en aquests moments.
Sí, perquè Telecinco aquest any no van fer La Isla de les Tentaciones?
Sí, també és un format que els hi funciona bastant.
No està funcionant en el seu moment.
Mira,
a la línia de Supervivientes.
Gràcies per aquest apunt.
Has vist?
Perquè realment La Isla de les Tentaciones és un de Supervivientes de les poques coses que els hi ha funcionat. Però tornem al mateix. És el mateix tipus de contingut que feien fa 5 anys. Ells han volgut anar de que és una televisió blanca i familiar, però la gent el que els hi reclama és mandanga.
És salseig, safareig.
Exacte, són una cadena especialitzada en això i això ho feien bé. Clar. Han volgut canviar i no han trobat
la
fórmula.
Doncs que continuïn fent aquesta televisió que algú li agrada. Sí, al final hi ha d'haver coses per tothom,
no? Jo crec que
no?
És això, al final tu pots escollir i si una cosa és diferent i funciona, doncs per què canviar-la?
Què més? Això era el vermell,
Anem al groc, quan li diem el groc, a l'àmbar, segons cada persona li pot dir una mica
taronja,
com vulgui.
I taronja, no és taronja?
Jo és que això, vam tenir un debat el primer dia i no ho vull tornar a treure, perquè és un debat llarg i que crec que la gent no li interessa.
Primer dia i últim dia.
No és interessant. És el color amb el groc, taronja.
Fes el que vulguis.
Bueno, doncs ho deixarem amb el groc, perquè així és el color que hem anat dient durant aquests anys que portem aquí. I en el groc aquí trobem? Trobem a TV3. TV3, per què? Perquè TV3 sí que és veritat que li està funcionant el de sempre, vull dir, des d'Eufòria, el joc de cartes, el Polònia, Thor, que no deixa de ser un spin-off de Crims, vull dir, els formats de sempre segueixen fent que TV3 sigui la televisió més vista a Catalunya, però a nivell d'apostes aquest any ha fracassat quasi gairebé tot.
A veure, què ha fracassat?
Des de la sèrie Jo mai mai... que no sé si va quedar terriblement dolenta.
Jo em vaig empassar alguns capítols.
Sí, eh?
Bueno, perquè tenim aquest punt que ens agraden les coses adolescents i ens ho traguem tot.
Sí,
però
sí,
bona no era la sèrie.
Jo no la vaig veure, però perquè tothom em va dir que era tan dolenta que vaig dir, doncs no perdré el temps.
Ben fet.
Era infumable, sí, plena de clixés. Intentaven recuperar les cançons mítiques del rock català, reversionades, i era com... És que no li interessen els que els agradaven ni a les noves generacions.
Ara ho has dit. O sigui, per mi el pitjor va ser aquest intent de reversionar. Dius, mira, si els clàssics funcionen, posa'm Sopa de Cabra, però posa'm en Gerard Quintana cantant.
Exacte. No aquella cosa terrible, tampoc ha funcionat el tros, i tampoc ha funcionat...
No ha funcionat el tros.
No, el tros tampoc ha funcionat.
T'he de dir que a mi em va enganxar moltíssim, eh?
Ah, sí?
Passa, però...
Totes les tardes mirant el tros.
Moment, el tros és aquell de que van al camp, no?
Sí, Urbanitas i Ruralistas.
Exacte, doncs això no va funcionar. I el que no va funcionar, que m'estic tirant jo pedres contra la meva taulada, és la travessa en obert. Així com a la plataforma va funcionar molt, quan la van emetre aquests mesos passats a TV3, en obert els divendres de la nit, va fer unes audiències desastroses d'un 2% de share, que això és baixíssim.
Però a la plataforma sí, no?, que ha funcionat.
A la plataforma jo no tinc dades ni les té ningú, però entenem que sí, perquè estava entre les coses més vistes de la plataforma. Jo vaig anar, bueno, ja ho hem comentat alguna vegada, el que va ser el final de temporada al Teatre Victòria, crec que va ser, i estava a rebentar de fans del programa. Jo crec que sí que va tenir un cert impacte a nivell de la plataforma, però en obert no va funcionar gens.
Potser també és que la gent ja l'havia mirat a la plataforma, llavors.
Té molt a veure.
Clar,
i també que es va estrenar, o sigui, la sèrie a la plataforma es va estrenar al novembre.
Han passat molts mesos, la gent ha tingut molt de temps.
Ha tingut temps per veure, i el que va ser un fenomen en el seu moment ja s'ha desinflat. I ara, posar-te a veure la travessa al mes de juny, quan ja ha passat tot
els divendres a la nit.
Els divendres a la nit.
No té sentit.
No.
El tros també, a mi em va passar el mateix. Jo vaig veure tot el tros abans
ja
que s'emetés en obert, saps? O sigui, potser no és tan
desastre. Molt a veure, bueno, potser no s'ha estat això,
és
un desastre, i jo no ho diré, que la travessa ha estat un desastre, perquè ni molt menys, de fet, s'ha fet la segona temporada.
Clar.
Però sí que és veritat que en obert TV3 té un problema, no?, que els li està funcionant el que li ha funcionat tota la vida, però la que volen apostar per continguts nous costa que la gent s'enganxi. I quina és la novetat de cara al curs, la gran aposta de TV3, el gran canvi de TV3 de cara a la nova temporada? Doncs han retirat Planta Baixa, que era el magazín de tarda.
Sí, sí.
Però el qui agafarà les regnes d'aquestes tardes és el Xavier Graset.
Sí, opinions diverses,
al respecte. Quina és la teva? Jo vull saber la vostra.
Jo crec que, o sigui, evidentment ho farà bé. Sí que és cert que tothom el té com un home molt formal, però perquè, a veure, fins ara l'espai que capitanejava doncs era un espai molt formal. Vull dir, no hi havia gaire peu a bromes, a més format magazine. Era com tot molt culte, tertúlies polítiques, anàlisi també de llibres, etc.
Tal qual.
Però t'he de dir que jo sí que li veig un punt ditxaratxero, deixat anar, que estava contingut, potser, saps? En el format que portava fins ara. I ara potser, mira, de cop i volta veiem un Xavier Graset desenfrenat, qui sap, saps? Mm. Jo crec que a tothom se li ha de donar una oportunitat. Així de bones a primeres no et diria, uf, em sembla horrorós. No.
Jo estic molt amb tu, Olma. Jo, quan van dir la notícia, em va sorprendre una mica, em vaig quedar com, ui, però tinc moltes ganes. A veure què ens prepara i a veure què ens depara. A temporada que ve en Graset, perquè en Graset és això, al final l'hem vist com molt fa molt de temps que el veiem en aquest moment de les nits, no? A veure què.
Sí.
Per fer-ho, porta una productora, però nova, no?
Sí, jo crec que és seva. Jo crec que no, ara m'ho estic inventant, però normalment aquestes productores, quan agafen una persona que ja té molta trajectòria amb un projecte així, que ell ja li deu voler donar la seva identitat i no està condicionat per una productora, jo crec que sí, que ell s'ho deu haver fet tot. Sí que és veritat, i a mi Xavier Graset, ara que comentaves això, jo crec que ens pot sorprendre perquè ell té aquesta part divertida, no?, de showman, que no serà tan bo com el meu adorat Marc Giró, però sí que ens pot portar, perquè és un tio molt intel·lectual, que a la vegada també té aquesta part que pot ser més divertida, no?
Llavors, tinc ganes
ens pot sorprendre i veurem com els hi va. Una cosa a criticar molt de TV3, ja acabant amb el groc. A mi el que sempre m'ha sobtat de TV3 és una cadena que a l'estiu fa vacances. O sigui, semi-tanquen la cadena.
Tanquen per vacances.
Desapareixen els programes en directe, comencem amb les sèries italianes, de tot, estan fent refregits tota la tarda. Que a la meva mare li encanta, però bueno, és clar, és estiu i la gent té ganes de descansar, però potser la televisió pública hauria de fer uns serveis mínims, no?
Però sí, estaria, alguna cosa.
Estaria bé. En tot cas, anem al verd.
Vinga, va, alegria,
que és un verd que m'ha costat, perquè era com... Va, sí? He de posar un verd a algú, aquí li poso. Sí, m'ha costat perquè li poso a Televisió Espanyola en general, perquè és una cadena que, si bé els resultats d'audiència no han sigut boníssims, sí que és veritat que està com fent un esforç a nivell d'invertir en televisió, en entreteniment, i aquests últims mes els hi estan anant molt bé les coses gràcies a l'Eurocopa. Sí, Televisió Espanyola ha rebentat audímetres, ha tingut la sort que Espanya ha arribat a la final...
I és el que t'anava a dir, que al final... O sigui, clar que és mèrit de Televisió Espanyola, entenc que també va per vídeo el que sigui, hi ha contractes multimilionaris per poder emetre l'Eurocopa, però si no hagués estat l'Eurocopa i si Espanya no hagués arribat a la final, o sigui... aquest verd no sé si seria
verd. No, en el verd, però no li poso tant per això de l'Eurocopa, que això només vull reflexar que d'alguna forma les audiències ens hi han millorat. Mm. Però sí que és veritat que la Televisió Espanyola ha fet una aposta per l'entreteniment, perquè ells venien molt condicionats per ser una televisió pública i haver de fer molt un servei públic moltes vegades. I jo crec que pots fer-ho també, però agafant coses de l'entreteniment, no? Han apostat molt pel que seria el Benidorm Fest, per exemple, no? N'han fet molta promoció. Els matins han intentat una cosa més divertida, com és Mañaneros, no? Vull dir, crec que en ficció també han fet una aposta forta, hi ha Hit, hi ha diverses sèries, que dius... Ostres, l'inversió està feta, s'està traient una mica tota la caspa del temps de Noche de Fiesta, de José Luis Moreno, de tota aquesta cosa de gala antiga. Jo crec que sí que ho estan intentant. Ara tenen els Jocs Olímpics, la setmana que ve, el divendres, comencen els Jocs Olímpics, que també segurament serà del més vist tot l'estiu.
Comencen d'aquí una setmana, Josep, d'aquí 7 dies.
D'aquí 7 dies, els Jocs Olímpics de París. I quina és la seva gran aposta pel curs que ve? Ja ho dèiem al principi. La seva gran aposta és Broncano, amb el que serà el nom que s'està sonant és La Resiliència, en comptes de La Resistència.
Oh, és bona, és bona. És
molt bé. Resiliència, i han pogut veure, van aprofitar el Mundial, l'Eurocopa, per fer ja la primera promo del programa.
Una promo a mi no m'ha agradat,
No t'ha agradat?
Gens ni mica. La vaig veure dir que m'estan posant.
Jo no l'he vist. Expliqueu-lo.
Mira, això és perquè no he vist l'Eurocopa, perquè cada pausa no publicitària la tirava.
Clar que no l'he vist, l'Eurocopa.
A veure, vèiem un Broncano, crec que anava vestit amb traje i corbata, com sol anar, vull dir, que manté l'essència, en aquest cas, Broncano, i de cop i volta, com a mi no em va agradar gens l'entrada, com sabeu les típiques transicions que entra un personatge per un costat de la pantalla corrent, saps, com si s'escapés una cosa, i de cop i volta para en un banc i comença a explicar, i aquí no me'n recordo gaire, o sigui, ho critico per això.
No, jo la que he vist, no sé si el teaser, tràiler o el que sigui, és que ells van... ficant com diferents persones, no? Aquesta cosa de para los niños, para los abuelos, para los LGTBI, saps? Aquesta cosa com integradora, i al final és para todos, no?
Que para los saltónicos.
Exacte. És un Broncano que suposo que vol fer-se una miqueta més transversal, no només quedar-se amb el públic que tenien a La Resistència, que era normalment un públic més jove, i anar cap a un públic doncs, més generalista, com
estarà
a la televisió espanyola.
Un gran repte,
En horari de prime time.
Bé, un gran repte, aquest noi.
Aposta. No ens veurem, però qui creieu que guanyarà? Hormiguero, Broncano o l'altre?
O sigui, jo crec que el primer trimestre guanyarà Broncano més que res per la
curiositat.
Sí? Tu creus que Broncano guanyarà Pablo Motos?
Primer trimestre, O sigui, el primer trimestre, l'emissió, jo crec que molta gent es posarà a mirar el Broncano. Més que res, potser per criticar, i després deixen de mirar-la.
Sí.
Però sí que crec que auguro que molta gent, per mirar, perquè és novetat, perquè fa gràcia. Ara, Pablo Motos, diguem-ne que té la cadira força assegurada.
Sí, jo crec que l'Hormiguero seguirà sent líder.
Jo també ho crec.
I malauradament, perquè...
Malauradament, perquè Déu-n'hi-do.
Perquè Déu-n'hi-do.
A nivell pressupost, tampoc sé si Pablo Motos doble el pressupost que
podria ser, perquè té un pressupost brutal. I té una agenda de convidats que no la té ningú. Cap altre programa espanyol té la capacitat de portar els convidats que té Pablo Motos. Després el que fa amb ells és una altra cosa.
El convidat li arriba.
El convidat li arriba, després se'l destrossa i és una altra cosa. Però l'agenda la té i és un programa molt consolidat, amb una franja que ja la gent... És el programa més vist d'Espanya cada dia.
Sí, no, és molt bèstia. Les xifres que assoleix, dius, mare meva.
Són bèsties.
A veure, això, semàfor,
Semàfor.
Color vermell, groc, que hauria de ser taronja i verd.
Que ja us he portat bastantes coses de cara a la nova temporada.
I ara què ens portes?
Però l'actualitat televisiva, perquè aquí hi ha una guerra soterrada que de moment no s'ha fet pública.
Ah, no? Això és l'exclusiva?
Sí, a veure,
farem màquines.
Mitja exclusiva, perquè em diré, tanta història per això.
Exclusiva.
Jo sé que a vosaltres us agrada quan us porto novetats de la Laura Escanes.
David, perdó. Tu tens el volum baixat dels teus auriculars o escoltes?
Una mica.
Ah, perquè t'acaben de llençar... Puja-te'ls un moment.
Exclusiva, exclusiva.
Ah, ho has escoltat, anava a dir, potser no s'ha ni assabentat.
L'exclusiva m'ha arribat, però jo ja la vull rebaixar perquè no sóc de prometre coses que després no són tant. Vale? Què passa? Jo ara mateix estic treballant en un programa que es diu Traitors, que farem la segona temporada. Vale? La primera va ser amb Famosos i la segona serà amb Persones Anònimes. I anem a 3 Media. Què passa? Que soterradament sabem que TV3 està preparant un programa que, tot i que no el vendran, com que estan fent Traitors, que és la marca original, estan fent un programa que li diran el Saboteig i estan ja buscant concursants i quan envien el mail als concursants els hi posen. Serà un programa de l'estil de Traitors.
No!
Llavors, clar...
S'està marcant una eufòria una altra vegada!
Aquí hi ha un plagi.
Quin morro!
Jo no vull dir plagi, a veure si em caurà una...
Necessita gent allà creant idees, per favor, què és això?
Acabaran els jutjats.
Vull dir, hi ha un problema de creativitat a TV3 que cada temporada diu, què s'està posant de moda? Doncs vaig a copiar el format. I és com...
A veure, jo entenc que has de veure, i hi ha un equip molt gran al darrere, entenc que de TV3, doncs els gustos, els consumidors, tot això, fins aquí ho entenem. Ara bé, no facis una copiada.
Crea una mica. Sí. Això és un programa que és el joc de l'assassí, com si diguéssim, portat a la televisió.
Ui, m'encanta.
Amb un castell. És xulo, és molt xulo. Va funcionar molt bé a HBO. I ara TV3 està fent el mateix. Qui ho fa? La mateixa productora de La Travessa. Que ara és la productora, com que s'ha colat a TV3, se'ls ha fet confiança i els hi deuen haver dit, volem una coseta, pues, igual que a Traitors, no digueu que és el mateix, però ara, aquests
però
mails...
Però en el correu, tu has vist el correu que posa això?
Jo l'he aquest correu, i aquest correu ho diu clarament...
Fes captura de pantalla,
eh? Jo no la tinc, però la persona que m'ha passat segur que l'ha fet perquè és interessada en que això...
I llavors ara mateix s'està buscant els concursants,
clar,
eh?
I què ens passa? Nosaltres estem fent el càsting de tota Espanya, però clar, la gent d'aquí a Catalunya segurament ens trobarem molta gent que està apuntada en un càsting i en l'altre.
Potser encara es fan un embolic amb el dia i tot,
i
que era Traitors o Saboteig?
El fort és que el rodatge... que és que m'estic explicant moltes coses que ningú li interessen, però que són bastant
que sí que
confidencials. Això es grava a finals de novembre i no només nosaltres, sinó que el programa de TV3 també els hi diu que es gravarà a finals de novembre.
No seran les mateixes ubicacions. No,
us imagineu?
Esperem que no, perquè si no ja seria el colmo...
Guerra de càmeres.
De la coincidència, sí. No sé qui ho presenta, això de TV3, ni el nostre, tampoc ho sabem.
No s'ha anunciat res, del Saboteig,
no sé si és el Saboteig o el Sabotatge, la expressió correcta.
Jo crec que TV3 dirà el Sabotatge, perquè el Saboteig em sona tan malament, crec que
pues serà el
Sabotatge, 100%.
Ja ho veurem i a veure com els hi va. Ja estem acabant, només dir-los-hi als nostres oients que avui tenim la final, que si ho han seguit, que ho ha seguit molta gent, de Tocara Me Suena. Avui acaba Tocara Me Suena, la 11a audició, o com seria? La 11a edició?
La 11a edició.
En fem-ho més senzill.
T'has complicat, aquí.
La 11a edició. És que, clar,
és que deies 11a, i dic, quin número
castellà,
és aquest?
Clar, és que jo ho he llegit, la notícia en castellà, que se l'enfeava, aquest tant... la 11a edició de Tocara Me Suena.
Molt bé, David.
Que és un dels programes que més funciona a televisió actualment, els divendres a la nit. I els finalistes tenim a Bustamante, tenim a Raül d'OT.
Sí, era el del 2017, no?
2000, edició d'Aitana i companyia.
2017,
sí. Tenim a Júlia Medina, que és OT
2018.
O sigui... tenim a Conxita, la cantant, que no sé si la recordeu.
La Conxita, un moment, era la del Frankfurt, no?
Quin Frankfurt?
Estic perduda, ara. Quin fan?
La Conxita.
Magiró.
Tu saps qui vull dir, no?
La Conxita d'Eurovisió.
Sí!
No, és aquesta.
Veus com no anava tan malament?
És una cantant que tenia un estil molt Nena de Conte, que va sortir també, no era un plagi, però era molt similar i va sortir en aquella època.
Conxita.
I tenim a la Suprem Deluxe, també. Veurem què passa, qui guanya aquesta edició. I res.
La Conxita que ha passat per la caravana, La que tu deies, no la que jo deia.
I tu aquí l'estem nombrant.
No, devia ser la temporada passada.
Tocara Me Suena és molt curiós perquè és un format de reciclatge d'exconcursants d'OT.
Sí, la veritat és que sí.
Tots els concursants d'OT que no han tingut una gran carrera, tots acaben passant... Home, sí, Raül.
La Nerea Rodríguez també
va passar per Tocara Me Suena.
I per la caravana.
Sí.
Bueno, clar, és que sí, tothom ha de passar per la caravana.
Però la Nerea sí que ha tingut bastant de recorregut. Home, a nivell musical, amb La Llamada, vulguis o no.
Sí, mira, que encara s'ha col·locat en el teatre musical.
Sí, que al final és el que ella volia, vull dir que no cal que tothom estigui en el mateix... Vull dir, acabin en les mateixes, fent no, les mateixes no coses, clar, realment.
Ostres, passes per un programa i després tens feina de l'hotel, sí. I és lo important, no?, que pugui dedicar-se a la interpretació en aquest cas. Però sí que és veritat que Julia Medina, a mi pel que m'han explicat, estava en un punt de la seva vida en el que ja era, com tengo mi piso en Madrid, però estic a punt ja d'agafar les claus i anar-me'n a Sevilla o no sé d'on és.
Sí,
és
desconnectar una mica.
Vull dir, llavors ja arriba de cop i volta, tocarà més suena i els hi allarga una miqueta més aquest final de...
És el traspàs dels 30 als 40,
exacte,
no?
Exacte, aquest final de trajectòria.
Julia Medina, que és que no la recordo gens, o sigui, va passar per Operació Triunfo.
Té una piga sobre el llavi.
Era l'any del 2018.
I què va quedar, més o menys?
No va quedar malament. No. Se la va embolicar amb Carlos Wright, me'n recordo.
Sí, Carlos Wright, aquest sí que me'n recordo.
Crec que no va arribar a la semifinal. Crec que no va arribar a la semifinal, no. Però va arribar lluny.
Sí. I Carlos Wright, per exemple, sí que va anunciar que es retirava.
Sí, aquest sí.
No sé qui ho estava esperant que es quedés, vull dir. Hi ha molta gent que sorprengués amb la notícia.
I fa poc també un, crec que era del 2018, també en Dave, on Dave. En Dave també va
anunciar que... Ah, sí, és veritat.
És curiós, això, no anuncien que es retiren, no saps de què. Però bueno, està molt bé que ho avisin.
Sí.
I és molt... ah, clar, ha passat molta gent per OT i realment que estiguin triomfant després, que els hi està passant els d'aquesta edició última, pel que m'ha arribat també, els hi està costant d'assumir que tot aquell boom que van tenir en el moment d'OT, ara això s'està desinflant
clar,
es pensen que seguiran visquent d'això molts anys.
Com, ai,
mira
pobres
quanta
il·lusos.
Gent ha passat per OT i mira quanta gent està triomfant.
Haurem d'anar a teràpia.
Això els hi recomanem.
David.
Jo també hauré d'anar a teràpia perquè us trobaré molt a faltar tots.
És el que t'anava a dir. Escolta, bé, estiu, acaba això.
Acaba això. Tots aquests anys o aquestes setmanes venint aquí, gaudint de vosaltres i dels nostres oients. I res, molta sort i encerts.
Mira, te'n faré una pregunta. Ara, a partir de la una, passaran per telèfon, trucarem alguns dels seccionistes que han passat aquest any per la caravana i no hem pogut despedir-nos del tot. Ja que et tenim aquí, aprofito, en Joan segur que també està molt content que et faci aquesta pregunta. Ui. És que ha estat per tu la caravana.
Ai, mira, per mi la caravana ha estat confort, seguretat i comoditat. Vull dir, perquè he estat en diferents mitjans... I aquí he tingut... això es diu molt, no? Però mai havia estat tan a gust com he estat aquí.
Ai.
Perquè a vegades un té prejudicis a una emissora, penses que potser et marcaran d'alguna manera o et marcaran d'una altra. I aquí he de dir, ara ho puc dir, la gent sempre m'ho pregunta, vas a Radio Estel? Jo dic, sí, aquí he tingut més llibertat que mai per fer, per dir el que he volgut. He pogut aprendre molt del Joan, que per mi és un gran professional i una persona molt càlida a l'hora de tractar i amb molt coneixement sobre moltes coses, que m'ha mostrat molt interès pel que li explicava cada setmana, que això sempre a un li reconforta, i no trobar-te amb gent que t'està escoltant però no li interessa res el que li estàs dient. I amb un gran equip de persones joves, amb molta energia, amb molta empenta i amb molta professionalitat, tot i els pocs anys que puguin portar, ostres, veus que ja tenen una manera de fer que els auguro molta carrera. I gent que ja no hi és i que ha passat per aquí, també li vull enviar una salutació, com la Núria i l'Andreu i més gent.
David, que únic. Nosaltres només et podem donar les gràcies.
A vosaltres.
Gràcies a part de tots, a tots i cada un d'aquests que acabes d'enumerar, els que no hi són, els que hi són, els que avui no hi són. Però moltíssimes gràcies, bon estiu.
I
ara sí que
sí,
no sé si podràs descansar gaire amb tots aquests rodatges que ens deies.
Bueno, de moment no, però ja arribarà.
Però intenta descansar. Molt bon estiu i gràcies per tot.
Ens trobem per aquests mons.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia amb valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Els dissabtes a les 11 del matí tastem, descobrim, catem i provem el bo i millor de la gastronomia a Trotamundos, el programa que segueix la pista a les denominacions d'origen, els restaurants i els racons geogràfics amb més bon gust del moment.
Trotamundos, els dissabtes a les 11 del matí a Ràdio Estel, amb Miquel Mercadal.
El camí més curt cap al bon gust.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
La tradició de tirar un formatge d'uns 4 quilos, el llença pendent a baix i se l'emporta qui aconsegueix atrapar-lo. El formatge rodant. Fent la croqueta, o corrent, o obrint-se el cap, o deslocant-se un ombro, o trencant-se la cama... Té recompensa.
Si arriba, viu.
Sí, clar, bueno, això és una altra cosa. L'important és participar, diuen.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 2 del migdia, La Caravana, a Ràdio Estel.
2:15 d'una.
Si te'n vas a un restaurant i demanes el menú diari, el paper que et portaran va segons el calendari. El dilluns toca llegum, el dimarts menjaràs naps, el dimecres sempre nespres i el dijous...
Dijous paella!
Avui no som dijous, ni tampoc estem menjant ni cuinant cap paella, però venim a parlar de la paella dels dijous. Què és la paella dels dijous? És una obra de teatre, és una comèdia, que podeu veure al Teatre Texas a Barcelona fins al 27 de juliol, així que excuses fora, som 19, encara teniu dies per anar-la a veure. I de què tracta? Doncs tracta sobre l'amor, a part sobre l'amor en una edat molt interessant, que normalment no se'n parla, que és l'amor en la maduresa, l'amor passat als 50, no? Què passa quan arribem als 50? També ens podem tornar a enamorar? Doncs precisament d'això parla aquesta obra de teatre, la paella dels dijous, i evidentment també un tema que aquest sí que és més recurrent, que són les segones oportunitats. Funcionen? No funcionen? Spoilers no en farem, però sí que en parla. Una comèdia 100% gracienca del barri de Gràcia de Barcelona, que tracta temes com les relacions familiars, els canvis vitals, la precarietat laboral, malauradament, i altres tabús com l'amor en aquesta etapa vital, en la maduresa. És una comèdia, podríem dir, d'embolics, passen moltes coses, i la protagonitza una família de Gràcia, que en aquest cas és interpretada la família per Lluïsa Castell, Núria Cuyàs i Jordi Andújar, una obra que també dirigeix Muguet Franc. Una història, hem dit qui l'interpreta i qui la dirigeix, però algú l'ha d'haver escrit, no? En aquest cas l'ha escrit la Cristina Clemente. Retiro això de Cristina perquè es fa dir Cris, així que la Cris Clemente, que posa al centre les dones madures, com dèiem, oblidades sovint en el món del teatre i de la cultura. I avui aquí a La Caravana amb nosaltres tenim el plaer de saludar a la Cris Clemente. Molt bon dia, Cris, i gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia.
I en Jordi Andújar, molt bon dia, Jordi.
Digue'm Jordi.
Et he de dir Jordi, mira, sí. Ara em feu refer el guió.
M'ho he pensat ara, que mola més. Jordi Andújar.
Jordi i Cris, començarem...
Comencem fent el tonto.
Sí. Jor i Cris, comencem trencant el gel. Vosaltres us agrada la paella?
A mi moltíssim.
A mi sí, si no l'haig de fer jo, m'encanta.
Però quin tipus de paella?
Jo sóc molt pesat, jo, d'aquestes del senyoret, saps allò?
Oh, que bo!
Tot paladet, allà...
Un moment, oh, que bo, que hi ha hagut una irrupció, qualsevol que ens estigui escoltant dirà, què és això? Tenim un mico aquí a la sala, no tenim l'Albert Feixas, bon dia.
Bon dia, Olma.
Que tenim aquí.
Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Bon dia, Cris. Bon
ara et farem parlar, deixa'm preguntar-los abans de la paella, perquè ahir l'Albert va venir al teatre a veure-us. té una crítica a fer-vos, que abans ens ho ha dit, però després hi anem.
Ja comencem.
Sí, ja comencem.
No.
Estàvem amb la paella del senyoret, Jordi. Sí. Tu ets aquests que no t'agrada embrutir-te les mans i tot fet, no?
El senyoret, és que el nom està molt ben posat. Sí. A més, sóc d'aquests pesadets que segons quins bitxos els aparto. Ai, no, espera, això no. Espera, no, la gamba no te l'emportis.
Ah, anava a dir ja, com sí. Treguis la gamba.
No, tant tonto no sóc.
Cris, la paella perfecta per tu és...
A mi m'agraden molt totes les paelles, perquè m'agraden molt les paelles, però si n'he de treure una, triula de marisc.
Home, jo estic amb tu, eh? Més que la del senyoret, la del marisc. Tens l'ho bo i millor. I a part, les coses s'han de treballar, Jordi. Saps què vull dir? Has d'agafar els coberts i, sí. O les mans, com vulguis, sí, però fer-ho.
Sí. Ara m'estic adonant que m'assemblo massa al meu personatge, em sembla. Sí.
El personatge s'ha de menjar la persona, no?
Sí.
Quina paella es cuina a la paella dels dijous? Perquè ens han dit aquí, ens han xivat que cuineu una paella en directe. Això no és molt típic de veure en una obra de teatre. Inclús l'Albert ens comentava, no?, que feia olor.
S'escolta aquest xup-xup, aquest afegir els ingredients pas per pas, que ho fa molt bé la Lluïsa, o la Mercè, en aquest cas, i sí, jo allà on estava era en plan, bueno, ara tira això, ara tira l'altre, ara treu la cullera, ara va amb la cullera, ara en retira el foc, no? Aquesta quotidianitat que tenen els fills quan entren a casa i la mama està cuinant la paella i es genera tota aquesta acció, que està molt bé, nois.
De fet, l'Albert ha après a cuinar paelles gràcies a vosaltres.
És com un tutorial.
Sí, qualsevol que ens estigui escoltant, si teniu ganes d'anar a veure teatre, cultura, endavant, però si no sabeu cuinar i voleu aprendre a fer una paella, endavantíssim, eh? Ja sabeu on podeu anar. Què us anava a dir? També, com a curiositat, la persona que fa de mare, que interpreta el paper de mare, que és la Lluïsa Castells. També ens comentaves que a vegades el fa la Mercè, no el paper. Sabien cuinar una paella o van haver de rebre alguna classe abans de posar-se en el paper?
Ella en sabia una mica. Vull dir, no era una experta en fer paella, sabia una mica la teoria, no sé si n'havia fet mai cap, però hi van haver durant el procés d'assajos. Mm-hmm. Els assajos, els equips creatius, ens agrada debatre sobre tot, parlar de tot, de teatre, de la vida... Mm-hmm. En aquest cas concret es va parlar molt de paella, molt, de quina era la millor paella, quina és la recepta ideal. Teníem una companya que a més era del País Valencià, llavors tenia teories molt particulars i molt diferents.
I sobre... disputes, no?
Exacte.
Disputes.
Recordo un assaig sencer pràcticament que es va estar parlant sobre si s'havia de posar ceba o no s'havia de posar ceba.
Conclusió?
A la paella. Al final es va decidir que sí, però no fue exento de polèmica.
Sí,
vull dir que es va parlar molt sobre quina paella havíem de fer en aquest espectacle.
He de dir que això de fer la paella en directe va ser una proposta de la directora, de la Muguet Franc. Sí, i a mi em va agradar moltíssim la idea, perquè volíem fer una cosa com molt realista i tal, i no és tan fàcil com sembla, perquè clar, se'ns pot cremar, vull dir que la Lluïsa ha de fer tot uns tempos i ho ha de tenir supercalculat i no oblidar-se de pagar-ho quan ho ha de pagar, d'encendre-ho. Vull dir que ha sigut tot un camí. No.
I el tema de l'oloreta, no? Sí. Això que estava comentant, sí. Que és molt guai, el tema aquest... Tota la peça passa a la cuina d'aquesta família. Llavors, la Muguet i la Cris tenien molt al cap això de que aquest rotllo de la quotidianitat, que tot passa a la cuina, estigués molt present, i l'olor era fonamental, no? Llavors, el tema que fes l'oloreta aquella de cuina, que s'està cuinant una paella... fos agradable, era important, i que tampoc no el públic sortís amb aquella cosa, no saps quan vas a un restaurant, a un bar, i acabes i t'emportes l'olor del restaurant durant tot el dia, tampoc passés això, saps? Llavors, es va estar estudiant molt de què s'havia de posar, com s'havia de posar, en quines quantitats s'havia de posar, perquè aquella oloreta donés rotllet, no? De, estic a la cuina dels Rovira, però després no pensessis, no m'emporto la cuina dels Rovira a casa meva.
No, t'he de dir que els extractors d'aire de l'Espai Texas funcionen molt bé, perquè fa bona olor, però no surts fent olor a xurro, que jo diria.
Aquesta
olor a xurro, que vas a un bar i demanes un biquini i tu dius meu.
També s'ha parlat molt aquest matí, Jordi Cris, que vosaltres no estàveu a l'estudi, però com que nosaltres no som de criticar de cares en fora, ja us ho diem a la cara, volem saber què feu de la paella, qui se la menja un cop acaba l'obra. Perquè cada dia espero que no mengeu
la paella. Clar, perquè la paella està allà, que jo ho vaig veure, i tu dius, ostres...
I ara què en fem? Què en fem? La mengeu vosaltres?
Confessem o què?
Sí, sisplau.
Confessarem que afortunadament aquella paella no se la menja ningú.
Oh, que no està bona.
No.
És immenjable.
Oh. És immenjable. Hi ha alguns truquets que no sé si desvetllem o no.
No, no els desvetllarem,
no,
però...
No, un mag mai diu el
però algun, no. algun ingredient no és ben bé el que s'hauria... Per un tema d'olors, precisament.
Sí. Ah,
hi ha algun ingredient que és un... Com ho diuen els cuiners? Un trampantofo.
Trampantofo.
Sí, sí, sí.
Sí, que és una posem una cosa, fem veure que és una altra.
Passaré com el fum, el cinema o el teatre, que tampoc estan fumant sí. un cigarro de veritat.
Exacte, fumen, una mica això. Era per un tema d'olors, perquè sí, sí, sí. l'olor de segons quin ingredient quedava l'endemà i ja no amb aquella olor de sofregit bo, sinó amb... Mm-hmm. Què han hecho aquí?
Bueno, és aquesta olor, no?, quan el veí fa sardines
exacte.
I tu dius, no sé si has tendre els calçotets o no, perquè després...
després em trec els calçotets
i mira,
faig una sardina. Sí, lleig.
Cris, tu ets l'autora d'aquesta obra. També ens hem plantejat en quin moment se't passa pel cap dedicar una hora de teatre dedicar-la a la paella. No, però sí que el punt transversal fos la paella i explicar la història que expliques, per què havia de passar en una cuina amb una mare i els seus dos fills... Com comença tot això?
En realitat és un procés que comença com amb diverses coses alhora, però aquesta obra formava part d'una trilogia escrita amb el Nelson Valente, que ell feia una peça similar d'una família argentina. Aleshores jo vaig voler jugar una mica tot molt autòcton per diferenciar-la de l'altra i perquè fos una família molt d'aquí, per això doncs passa gràcies, es parla molt de l'associacionisme, no?, que és com un tret molt, molt nostre, els anomenen, tampoc és que entrem en profunditat, però veiem que són una família molt involucrada en la xarxa social de Gràcia, no? I llavors, bueno, m'agradava allò del tema de la paella, també perquè hi ha com una cosa, que és que la mare fa paella cada dijous, també volia fer com una mare una mica arquetípica, i la mare fa paella cada dijous, i m'agradava la idea de... La vaig a fer de marisc, perquè és un, vol donar-los una notícia important i que això generés una mica de gag, que tots quan arriben diuen, ui, si és de marisc, i avui hi ha notícia important, perquè la mare només la fa de marisc quan és un dia assenyalant.
No sé si heu pogut connectar o comprovar que hi ha una connexió especial amb el públic que teniu ara, perquè comentaves, Cris, que forma part d'una trilogia que ja s'havia pogut veure el 2023, dintre d'on el Teatre Batega, Espai Grec, etc. Ara, clar, és una obra que s'està interpretant a l'Espai Texas, que és un teatre que s'ha situat al cor de Gràcia. La família és gracienca. No sé si noteu com una connexió especial amb el públic, precisament per fer-se on es fa.
Sí, la veritat és que sí. És una funció que realment funciona a Gràcia, funcionava quan la vam estrenar al Maldà. Al centre, i l'estem, bueno, l'hem feta i continuarem fent-la de bolos per tot Catalunya i funciona a tot arreu, vull dir, perquè la quotidianitat aquesta és una quotidianitat catalana, vale? Vull dir que a tot arreu funciona, però sí que és veritat que hi ha determinades referències, que si els Lluïsos de Gràcia, que si el Cercle, que si a la plaça de la Virreina, que determinades cosetes que ara que l'estem fent a Gràcia ho deixes anar i sempre sents 4, 5, 6 persones que fan... Vull dir que sí que notes aquella cosa que és encara més proper, és allà a quemar ropa, el disparo, saps?
I com a curiositat, Albert, tu que has vist l'obra, parlant doncs, d'aquestes referències de Gràcia, quina et va fer, o alguna que recordis, que dius, aquesta em va fer molta gràcia, mai més ho hem dit.
Mira, és el que està dient en Jordi i la Cris, que aquesta quotidianitat... No queda només a Gràcia, es pot extrapolar a Sants, Les Corts, Sant Martí...
Inclús un poble.
Inclús un poble.
Sí, perquè aquesta... tenen colla de gegants. Clar, tenen...
Aquesta mare és una mare catalana que abraça els seus fills i que vol fer aquesta paella especial de marisc perquè hi ha una cosa especial a dir. I llavors aquí és el tate, no? O sigui, els fills ja saben que, ui, 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 aquí hi ha aquesta cosa especial, perquè el marisc vol dir una cosa especial en aquesta família. I això... ho abarquem a qualsevol família catalana, Però és una funció, si em deixes dir, Cris, és una funció que surts amb un somriure a galta a galta, que crec que funciona molt bé des del primer minut, el públic l'enganxeu amb la quotidianitat dels personatges, i he de dir, no perquè admiri a la Lluïsa, sinó que esteu estupendos.
Ara, ja no t'anava a incloure, Jordi, no sé si ho has vist. Anava a dir, la Lluïsa sap fer una paella excel·lent.
Jo també sóc fan absolut de la Lluïsa. Ja ho era abans. Havia treballat en una altra ocasió amb ella, alguna cosa de tele també, però en una obra de teatre havia estat amb ella. I ara, que estem els tres... la funció passa en temps real, no? Comença i estàs tota l'estona amb ella, pim-pam, tornar-te-la, és un plaer.
Clar, aquestes entrades i sortides d'escena, al bany, al menjador, a l'habitació... Es genera aquesta quotidianitat...
Vigila els spoilers,
Sí, perquè sóc una mica...
ell se li embala de la llengua, a vegades.
Aquí no són explòdies.
Sóc una mica panoli.
A control li baixaran el micro si veuen que...
Però és que aquesta quotidianitat d'entrades i sortides al bany, a l'habitació, al menjador, tu dius, ostres, això és casa meva. O sigui, això és quan ma mare feia alguna cosa que dius ui, ui, ui. Per això és que enganxa molt aquesta funció.
Al final, com dèieu, és una família arquetípica catalana i tu, Jordi, fas un dels dos fills, en aquest cas. No sé si també hi trobem el punt, sense fer cap spoiler, però la protagonista, als seus 50 anys, diem que passa un moment vital que té un
més
canvi.
60,
sí,
eh?
60, més 60, sí, fa un gir de 180 graus. No sé si també és molt típic, no, de les famílies a casa nostra, que costi a vegades doncs, el que seria la comunicació emocional, l'expressar els nostres sentiments. Passa, també?
És que és un dels eixos principals d'aquesta comèdia, no? És la relació que tenen els seus fills, els fills amb la seva mare, no? Aquesta cosa ritual de venir els dijous a veure la mama, a fotre's la paella, no?
Vens, a parlar del temps,
de la feina, sí, no sé què, no sé què, com esteu, bueno, que entres allà gairebé contestant l'últim mail al mòbil, no sé què, mentre allà acaba de fer la... Aquesta relació que tenen el Guifré i la Lia amb la seva mare, amb la Mercè, tothom que ve a veure la funció se la mira i diu, hòstia, és igual que faig jo amb la meva mare, és igual que faig jo, potser també amb el pare, però molt amb les mares, vale? I això... Això és el que fa, més enllà de si passa a Gràcia o si passa a Sebastopol, és el que fa que tothom se senti molt interpel·lat per la comèdia.
T'anava a dir, Jordi, potser és una mica més de terreny personal, però deies, tothom que ve a veure-la pensa, ostres, això és el que em passa a mi amb la meva mare, sobretot amb les mares. No sé si tu, a més, que estàs interpretant el paper d'un dels fills, doncs t'has portat una mica aquest, ostres, a mi això em passa a casa teva i has canviat alguna cosa o no?
Sí, total, total. No, és que ha estat impossible per tots nosaltres, els que estàvem implicats. Bueno, la culpable és la Cris, que és la que va escriure una miqueta això, i em sembla que també potser en alguna cosa, no diré autobiogràfica, però s'ha inspirat en la seva relació amb la seva mare, segur, i nosaltres tots ens hem hagut d'examinar una miqueta o reexaminar les nostres relacions amb els nostres pares, i insisteixo, i sobretot amb les nostres mares, de altres coses que ja tens com cronificades de la relació, de bon rotllo, però ostres, m'hi podria mirar una miqueta. Hi ha una cosa molt interessant a la funció, que es parla de... sembla que les mares han deixat de ser les protagonistes de la seva vida per ser una mena d'actriu secundària a les nostres, no? I això passa, no? Nosaltres hem de començar, jo el primer, a pensar de, bueno, la meva mare continua sent la prota de la seva vida i no està simplement com l'actor secundari o Bob de la meva, no?
Correcte. Aquí és el que deies tu, Jordi, la Mercè, no? El personatge de la Mercè té un petit monòleg, un rapapolvo, que els hi diu als fills.
Ai, i a vegades s'han d'imposar, Albert?
No, és que les mares, a part de ser mares, són persones i han de tenir la seva vida més enllà dels fills i dels nets. I, escolta, no sé, no me recordo si ahir vam aplaudir al públic, però és que és això. O sigui, al final tu surts dient, ostres, em passo, d'aquesta càrrega i motxilla que li deixo a la meva mare... que ha de tenir la seva vida, per anar al gimnàs, per anar amb les amigues...
I com un cert paternalisme, no?, que tenim de vegades cap a la gent a partir d'una edat, no? Els anem com apartant. Hi ha un moment que a mi m'agrada, que no sé si passa molt desapercebut, però que la mare li diu, et van fer fora de la feina i no vas trucar-me a mi ja, no? O sigui, quan eres jove i tenies un problema, em trucaves a mi, ara ja no sóc la teva resolució dels problemes. Ara comptes amb una altra gent i és a... No t'ho vull dir perquè et vull protegir, no et vull preocupar,
no?
Però, en el fons, aquest no preocupar-te per l'altre és molt... O sigui, ja no conto, no? Ja no, la meva opinió ja no serveix, no? Amb coses així, amb coses petites, no? De, hòstia, tu no t'enteres, no sé què... Jo, sincerament, ho noto a vegades amb la relació amb la meva mare, que he de frenar-me i dir, Cris, un moment, no? Ella té...
No, sí, perquè al final jo crec que tendim a anul·lar les capacitats de les persones molt abans. O sigui, jo, per exemple, tinc una àvia de 86 anys. 86 anys són molts anys. I també m'he de frenar moltes vegades en allò de dir, escolta, que encara que li facin mal les cames, que encara que li costi potser fer les coses molt més que abans, aquesta persona, evidentment, s'assabenta de les coses, no és tonta, ho veu. I que important és que obres de teatre, doncs, t'asseguis, surtis i almenys reflexionis o facis un clic de dir quin tipus de relació cronificada tinc jo amb ma mare que arribo. O sigui, que important més i que tothom la vagi a veure, si us plau, i a més si tothom està a temps, sí, que important és també estar-hi a temps, no?
És que vaig anar a un restaurant amb la meva mare una vegada amb els meus nens i tal, i de sobte la dona del restaurant ens pregunta: "Què tal?" "Molt bé, molt bé." I ella es posa com mitja genollada davant de ma mare, però ma mare en aquell moment tenia 70 anys, o sigui, sí, tampoc era la superabuelita. Li ha agradat a la iaia. Si ja li ha agradat a la iaia... La meva mare em mirava en plan... Això com acaba de passar? I pobra, fa un gerro d'aigua freda. Clar, tremendo, no?
Sí, sí.
I bueno, com tenim molt sentit de l'humor i vam acabar rient i tal, però realment va ser molt incòmode de... perquè l'estàs tractant com si tingués 2 anys.
Exacte, totalment.
I són 2 germans en aquest cas. Jordi, tu fas del fill. També tenim una filla en aquesta obra de teatre que té un paper, doncs, prou important com el teu. I del final...
Prou important, també.
Importantíssim,
més,
no?
O més, no, això és la Lia, és la filla que interpreta, sí, la Núria Cuyàs. I és allò, és la tercera pata d'aquest banco de l'Iran. I entre els tres la Lia en parda, perquè és el que passa en aquesta situació tan quotidiana, aquesta cuina on sembla que només hagin de passar, doncs, la vida passa, doncs muntem una petita comèdia d'embolics prou boja, que és tots aquests temes que estem parlant, està molt guai, no? O sigui, realment fa reflexionar sobretot, però fem reflexionar amb una comèdia molt esbojarrada, els dos fills, i jo sempre dic que és per culpa del personatge de la Núria, que està més boja que jo.
Ai, la Núria.
Es lia molt part. Bueno, hi ha aquesta notícia que plana per allà, que la mare ens ha de donar una notícia, i nosaltres ens ho agafem pel costat que crema, pensem que allà s'està muntant un drama, fem una gran comèdia d'embolics, porta cap amunt, porta cap avall, i es lia molt, i és una comèdia molt divertida, i la Núria és una actriu còmica absolutament brutal.
Però jo vull aportar, però quins 2 germans, eh? Perquè el germà gran Guifré, la petita, no? La Lia... I quina mare, perquè al final ja hi ha una dansa que no desballarem. Hi ha una dansa al darrere.
Mira com riu, mira com riu.
Però també com la lia vosaltres dos, eh?
No, és tremendo, o sigui, com deia...
O millor dit, com la lia en Guifré fent tot aquell mecanisme.
A veure, en Guifré s'ha menjat una mica en Jordi, que ja ens ha dit abans.
No. Sí. La veritat és que se m'ha menjat una mica el personatge. Sí. No sé, ja faré una mica de teràpia quan hagi de fer alguna altra obra de teatre, perquè el Guifré no aparegui en totes, perquè em sembla que m'ho passo massa bé amb ell.
Bueno, hem de dir, Cris, que hi ha un altre personatge convidat, un personatge de pedra, que podríem dir, no? Mm-hmm. És en...
Ah,
Ho podem desvetllar. El personatge absent que estan allà, que sobrevola la paella del dijous, en...
Jordi Cruz.
Doncs ja s'ha dit.
Que ens fa molta il·lusió que aparegui el Jordi Cruz.
Home, aquí no. Cris, aquesta pregunta va per tu. Ja que ets l'autora, has escrit aquesta obra de teatre, has volgut parlar de paella, de relacions cronificades familiars, però també, com dèiem al principi, de l'amor a partir dels 50. Per què en el món de la cultura, en el món del teatre, costa tant i tant i tant visibilitzar els enamoraments a partir dels 50, quan evidentment passen? Per què costa tant?
Jo crec que, en general, ara seré una mica més radical, costa posar les dones al centre. Si a sobre són d'una edat més gran, que ja com a societat, ja gent gran, ja l'apartem, doncs encara pitjor. I després crec que amb això la ficció, sobretot audiovisual, que potser la consumeix més gent, ha fet mal o no ha fet feina, perquè tendim molt a posar sempre parelles, les històries d'amor s'expliquen de parelles molt joves, de més gent molt normativa, s'acostuma també a posar les dones molt més joves que els homes, com una cosa absolutament normal. Vull dir que tenim superassumit ficcions on l'home té 45 anys i la noia 23.
I està assumidíssim.
I no és un joc. Quan ho fas al revés, si tu poses una dona de 45 amb un noi de 23, és per fer trames sobre allò, és perquè vas a parlar d'una relació peculiar. De l'altra manera no és peculiar, o sigui, està molt assumit. I, bueno, jo sobretot volia posar al centre una dona gran. I, evidentment, amb totes les seves... No?
Amb
totes les
seves...
Exacte, amb totes les seves inquietuds.
Ets i que important és fer-ho. Escolteu, fins al 27 de juliol, ho dèiem, encara tenim uns dies per veure aquesta obra de teatre a l'Espai Texas de Barcelona, i després, què?
Després doncs, tenim gira.
Sí.
Per on passarem?
Bueno, i anem a Buenos Aires.
Home, no és menys.
Ens fa molta il·lusió perquè anem a fer la trilogia allà, que havíem d'anar abans, però amb els temes del Milei es va com suspendre, i ara han recuperat el festival a l'octubre i tenim moltes ganes.
Sí, sí, anirem a fer-la en català, sobretitulada.
Sí, en català, Buenos Aires.
Sí, sí, la trilogia era guai, perquè, evidentment, la companyia argentina la fa en castellà, sí? En espanyol. Nosaltres la fem en català, i la que fem conjuntament, que es troben les dues famílies, doncs barreja les dues llengües. Doncs tota la part en català la farem allà, sobretitulada en català.
Ostres, sobretitulada.
Sí, sí, sí.
I com,
sí,
va,
sí.
Com funciona això de sobretitulada? O sigui, doncs, a l'obra de teatre...
Es fa molt el teatre, ara, sí.
Llavors hi ha algú que amb un ordinador que se sap la funció i va llançant els sobretítols seguint el nostre ritme. Sí, sí, sí. No és un procés senzill, però es fa, hi ha professionals que ho fan i intentarem no liar la part de Buenos Aires.
Doncs, si no podeu anar a Buenos Aires, perquè potser no tothom hi pot anar, que sapigueu que encara esteu a temps, hi ha entrades per veure aquesta obra de teatre a la Paella dels Dijous a l'Espai Texas de Barcelona. Ho podeu fer fins al 27 de juliol. Si voleu anar fins a Buenos Aires, doncs benvinguts seran, no? Que podreu veure més tota la trilogia d'aquesta obra de teatre. I ara em queda despedir-vos, dir-vos bon estiu. Avui és el nostre últim dia de programa.
Ah, per això veu aquestes cares. Sí. Per això esteu tan feliços.
Per això estem tan feliços.
No sou sempre tan simpàtics.
També heu vingut vosaltres.
No enganyis, però estem contents perquè s'acaba tot.
Diu, que majos són, ara ho entenc.
Jordi Andújar, actor, Cris Clemente, Jordi o George, ja no sé ni com dir-te, Cris Clemente, l'autora d'aquesta obra que ha posat Les dones al centre, i nosaltres que ens n'alegrem. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a la caravana. I això ens hauríeu de dir els dos a nosaltres dos, que és bon estiu. També us ho diem nosaltres, però qui tanca barraca...
Molt bon estiu. I molt
bones vacances.
Que vagi molt bé tots i a totes. Ara nosaltres, que de seguida anem als butlletins horaris de la nostra mà de Júlia Julbe, la que ens informa sempre de tot el que està passant, de les últimes hores que tenim al dia. Això sí, us deixem una mica d'aquesta cançó de Dijous Paella, que ens agrada a tots. Fins ara.
El vapor va bé, però bé el marisco. Això tardarà 3 minuts i pico. I paella en massa, sofregim el tema. El tomàquet net i el polsim de pebre. Hem anat fent el caldo en una altra banda.